d'esports, de cultura, de talent, de llibres i més, amb Emili Pacheco. Els dissabtes a les 9 de la nit, la literatura i la cultura prenen forma a Ràdio Estel, de llibres i més. Cada dissabte de 9 a 10 de la nit a Ràdio Estel.
Patrocinat per les editorials Fragmenta, Versino i Campus Docent Sant Joan de Déu.
Ràdio Estel.
Passant 2:02.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Són tres, els jugadors del Fiat Joventut que aquesta temporada han debutat a la Lliga Endesa. Acaben Agustí Sanz, que ho van fer, de fet, a la vegada davant del Barça, i aquest darrer diumenge li va arribar el torn a Alberto Abalde, el jugador vigués, 18 anys, ja sap el que és jugar a la màxima categoria en un cap de setmana rodó per ell. Primer dissabte donava la victòria al Prat de la Deco Plata amb un 2-1 final davant d'amics de Castelló, i diumenge contra el Valladolid arribava al plat fort. Salva Maldonado li donava l'alternativa a la Lliga ACB, i això en un partit en el que el tècnic de la penya va poder comptar amb 8 canterans i per moments 5 d'ells van coincidir sobre el parquet de l'Olímpic de Badalona. Està clar que el club que presideix Jordi Villacampa està fent de la seva necessitat econòmica una virtut, la virtut d'aprofitar tot el bo que tenen i que creix dins del club des d'edats molt primerenques. Esperem que amb el pas del temps i quan tant de bo la situació econòmica millori, que la virtut de la penya segueixi sent la mateixa cara. Passen 4 de 9:15. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
I hem de començar, com sempre, saludant a l'equip del Bàsquet al dia, a la meva esquerra, amb l'Adrià Santa Susagna. Hola, Adrià, bona nit.
Bona nit.
El control tècnic, el Jordi Carretero, la senyor Carretero, bona nit. I un altre senyor que es vesteix pels peus, a la
bona
producció.
Tarda,
això mateix, Xavi Pagant.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe. 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I això el dia en el que passarà pel bàsquet al dia Alberto Abalde, 18 anys, diumenge ja debutava a la CB amb el Fiat Joventut. Doncs avui l'escoltareu d'aquí no gaire, el bàsquet al dia. Anirem cap a València, demà dimecres l'equip de Perasovic té una important cita a la Eurocup. Parlarem amb un exjugador de l'Andorra, dels històrics, quan queden poques jornades per acabar la Lliga regular i menys jornades encara per veure de nou a l'Andorra a la Lliga Endesa, a la Lliga ACB. Parlarem del conflicte a Ucraïna amb un exmembre de l'estaf tècnic del Donetsk, i per tancar el programa, com tots els dimarts, la tertúlia de penyistes. I amb tot això que no és poc, prepareu-vos, com sempre, dia a dia per viure amb nosaltres el millor bàsquet a Ràdio Estel. Bàsquet al dia fins a 9:45 de la nit. Ara ho hem de posar tot en ordre. Repassem noms i notícies de la jornada. Yeah. Let's go! Return to the Mac. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of... I hem de començar parlant de l'ACB i de Pablo Laso.
Ha estat designat com a millor entrenador del mes de febrer per l'Associació Espanyola d'Entrenadors de Bàsquet. Laso ha guanyat, com ja acostuma a ser tònica, tots els tres partits disputats de la Lliga Endesa.
Rudy Fernández.
Ahir amb Sergio Rodríguez van anar al programa El Hormiguero, on Rudy va deixar clar que de moment no tornarà a l'NBA. En paraules textuals seves, de momento no em moc.
Antetomic.
En una entrevista al diari Esport, el croata afirma que no hi ha tanta diferència amb el Real Madrid i que han demostrat que poden jugar de tu a tu.
Urtasun.
Serà dues i tres setmanes de baixa per un esquinç del turmell de la cama dreta.
Alberto Díaz.
El base jugarà amb el Bilbao Basket fins a finals de temporada, com ha cedit del Clínica Rincón.
Lucas Mondelo.
L'entrenador ha tornat a conquistar la Lliga Xinesa en 4 mesos, a una mitjana de 3 partits per setmana i amb una Maya Moore amb 40 punts de mitjana. El Shanxi de Mondelo torna a ser campió de la Lliga Xinesa, una de les més exigents.
Anem amb la Adecco Oro i amb un MVP compartit.
Entre Marc Blanc del River Andorra i Roland Schaftenaar del Breogán, els dos han acabat amb un 37 de valoració. Marc Blanc ha anotat 34 punts, una recuperació i 9 faltes rebudes, i Schaftenaar 18 punts, 12 rebots, 2 assistències, 3 recuperacions per 5 faltes rebudes.
Els millors.
A més de Marc Blanc del River Andorra, l'acompanya també dels andorrans David Navarro. El Breogán ha portat a Schaftenaar, a la Clínica Rincón, a Ricardo Guillén, i del Planàs a Navarra, Cris Cristian Díaz.
I coses de la vida, la Lliga Femenina també tenim compartit l'MVP.
Doncs també MVP compartit en Lliga Femenina entre Arantxa Novo de l'Guipúzcoa amb 28.7 rebots i 12 faltes rebudes i Ana Gómez de l'Embotidors Pajariel amb 29 punts, 8 rebots i 7 faltes rebudes. Les dues han acabat amb 34 punts de valoració.
Les millors.
La mateixa Ana Gómez del Benvibre, Arantxa Novo i Míriam Foraster de l'Guipúzcoa, Endidi Madú del Vizcaya i Rachel Allison del Ribas Ecopolis. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain
humility, and then we keep marching. Can we go back? Ens passegem per Europa, parlem d'Ettore Messina.
Declara que el Madrid és el principal favorit per guanyar l'Eurolliga, a més d'afegir que encara ho és molt més a l'ACB. Un Messina que també ha explicat que el fitxatge de Lamar Odom és una barreja de raons esportives, màrqueting i d'il·lusió per l'afició i de donar un missatge, alhora que creu que ara mateix és complicat adaptar Odom a una plantilla.
Declaracions a Ettore Messina a la cadena COPE. Ucraïna.
La delicada situació política que viu el país ha fet que els equips ucraïnesos, com és el cas de Budivelnik i el Khimki, juguin com a locals fora del país l'anada dels vuitens de l'Eurocup.
Fenerbahçe.
Consolida el segon lloc a la Lliga Turca al guanyar el Tofas per 70-59. Makalep, el millor amb 19 punts i 5 assistències d'un Fenerbahçe que és el proper rival del Barça en Euroliga.
Olympiakos.
S'imposa a l'Apollon per 67-76 i manté la segona posició a la Lliga Grega a una victòria del Panathinaikos.
Rafa Martínez.
El jugador complirà demà els 100 partits a l'Eurocup durant el maig que jugarà a la Fonteta contra el Khimki Rus.
I acabem amb la NBA parlant de Pau Gasol.
Decisiva la seva aportació amb 22 punts, 9 rebots i 5 assistències en la victòria dels Lakers 106-107 contra Portland. Gasol ha estat el millor dels de Mike D'Antoni.
Marc Gasol.
Victòria també de Memphis a casa dels Wizards de Washington per 104-110. Gasol ha anotat 10 punts, ha recollit 7 rebots i ha assistit 8 vegades.
Ricky Rubio.
5 punts, 5 rebots i 5 assistències en la victòria de Minnesota 128-132 a la pista dels Denver Nuggets.
LeBron James.
Mereix una menció a part per la gesta que ha fet aquesta matinada. En la victòria dels Heat 124-107 contra els Bobcats, James ha batut el seu rècord personal d'anotació i també el de la franquícia Miami Heat, arribant als 61 punts anotats. Tot això a més de 7 rebots i 5 assistències. Déu-n'hi-do.
Doncs sí, i aquesta matinada...
8 partits, victòries de Grizzlies, Nets, Pistons, Heat, Bucks, Wolves, Lakers i Kings. A part dels 61 punts de LeBron James, destaca els 38 del Jefferson, són els 26 rebots de Drummond i les 11 assistències de Lawson.
4 minuts per 3 quarts de 9 de la nit. Queden repassats els noms de les notícies de la jornada d'avui dimarts 4 de març de 2014. Tot d'una, ens espera, parlem amb un jove debutant a la Lliga Endesa.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del bàsquet al dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Doncs des del seu segon any de cadet, que el trobem al Fiat Joventut, i abans d'ahir diumenge, 18 anys, per fi va provar el que és jugar a la màxima categoria. De fet, és el tercer jugador, com dèiem a l'inici del programa, tercer jugador de la penya aquesta temporada, que debuta a l'ACB a la Lliga Endesa. Ens queda, doncs, saludar-lo. Alberto Abalde, hola, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas.
¿Cómo estamos? Feliz, imagino, ¿no?
Sí, sí, muy contento.
¿Qué recuerdas del partido del domingo?
Bueno, pues es un poco un sueño cumplido desde muy pequeño, ¿no? Me han dado la oportunidad y bueno, y he salido ahí y creo que ha salido bastante bien.
¿El debut fue como uno se imagina o no?
Bueno, sí, si lo tienes en tu mente, ¿no? Pues quieres que te salga bien y tal, y creo, yo soy muy... me miro mucho los defectos, ¿no? Cuando juego y siempre quiero hacerlo mejor y bueno, podría mejorar algunas cosas, pero no ha estado mal.
Oye, ¿cuál es la mejor virtud de Alberto Abalde?
Bueno, es yo creo que soy un jugador con carácter, ¿no? Que quiere ganar siempre y bueno, y creo que el juego ofensivo es una de mis mejores virtudes en la cancha.
Dice el técnico, Salva Maldonado, que todavía, lógicamente, con 18 años queda mucho por mejorar, pero bueno, que ¿en qué debe mejorar? ¿Qué crees?
Bueno, creo que está claro que tengo muchísimos aspectos a mejorar, pero creo que una cosa que marca ahí la diferencia para llegar arriba es los aspectos de defensa. Es muy importante y aparte de esto, a nivel físico, evidentemente.
Debutar ya es difícil, ¿no? Imagino, en la carrera de un deportista, pero el mantenerse, ¿no? Esa regularidad es quizá lo más importante o lo más difícil, ¿no?
Sí, bueno, en teoría llegar a debutar es lo sencillo, aunque no lo es mucho, pero sí, consolidarse en esa categoría y jugar con tan grandes jugadores es lo más difícil.
¿Qué te han dicho en casa?
Bueno, pues ya te puedes imaginar, toda la familia muy contenta, ¿no? Y es un sueño para mí, pero también para toda mi familia, que me llevan apoyando desde que empecé con esto y bueno, y todos contentísimos.
¿Estuviste unos 8 minutos en pista? ¿Pasaron rápido o qué?
Sí, la verdad es que siempre te quedas con ganas de más, ¿no? En el banquillo después y dices, joder, quiero salir otra vez, tal, pero bueno... evidentemente soy el más joven y acabo de llegar y hay que ir poco a poco.
Y en el primer momento, cuando el míster te avisa, ese momento, ¿uno qué piensa? ¿O las rodillas tiemblando un poco o no?
Bueno, yo creo que más nervioso estaba cuando estaba en el banquillo, que todavía no salía, porque no sabía que iba a llegar mi oportunidad. En cuanto te lo dice, pues solo piensas en quitarte la camiseta de calentamiento y pedir el cambio y salir. No te paras a pensar, pero sí que antes sí que tienes bastantes nervios, pero nada, una vez en la pista ya se te quitan.
Oye, qué desparpajo el tuyo, ¿eh?
Bueno, es lo que Salva me dio confianza, me dijo que jugara con carácter y sin miedo, y bueno, y es lo que intenté hacer.
Y si el primer lanzamiento triple la metes, eso seguro que ayuda, ¿no?
Sí, está claro, cuando tienes un poco de nervios al empezar y tal, pero nada más entrar, te empiezan a salir las cosas bien, eso te da confianza y te tranquiliza y te deja trabajar mejor.
18 años, muy joven, pero está claro que lo tuyo, Alberto, iba para jugador de baloncesto, padre ex-ACB, hermana en el Perfumerías Avenida, menudo genes los vuestros.
Sí, la verdad es que somos un poco una familia de básquet, ¿no? Y mi padre desde muy pequeños nos ha inculcado el deporte y bueno, y esperemos seguir con ello más adelante al futuro.
Dos días después del debut, ¿de qué o de quién te acuerdas?
Bueno, pues la verdad me acuerdo mucho de mi abuelo, que de mis abuelos, que lamentablemente no lo han podido vivir, me hubiera gustado muchísimo. Pero bueno, sobre todo de la familia, que son los que me han apoyado durante todo este camino.
Tu padre, que he leído, que ha llegado a ser tu entrenador, ¿no?
Sí, cuando nada más empezar en mini, mis primeros años, pues él estaba en el equipo del colegio donde yo estudiaba y empecé ahí al principio.
¿Y tu hermana qué tal, de sparring, en los veranos?
Bueno, antes lo hacía yo de sparring, ahora está un poquito más igualado. Pero sí, que jugamos ahí en verano un poco, ¿no?, para divertirnos y está bien.
¿Quién es más bueno, ella o tú?
Ella.
Lo dices por quedar bien, ¿no?
Sí.
Oye, imagino que, lo decías antes, ¿no? No es fácil llegar a la élite, debutar en la Liga CB, 18 años, pero imagino que también hay que renunciar a cosas importantes, ¿no?, durante ese trayecto.
Sí, bueno, es el camino, la vida que he elegido, ¿no? Entonces yo, como muchos de mis compañeros de la CB, pues tenemos que renunciar a muchas cosas que nuestros amigos pues pueden hacer, como alguna vez salir por la noche o tal, pero bueno, creo que sí que pierdes alguna cosa, pero ganas otras muchas que son muy satisfactorias.
Lo peor, Alberto, es separarse de la familia, imagino.
Sí, sobre todo cuando eras más pequeño. Yo llegué aquí con 14 años y el primer año sí que se hizo un poco duro, pero bueno, después vas madurando y vas entendiendo que bueno, que para si te quieres ganar la vida con esto, pues eso es lo que hay que sacrificar. Pero bueno, intentan venir mi familia, mis padres, pues una vez al mes, y bueno, y cuando tenemos un poquito de vacaciones o algo, pues intento ir yo.
¿Tus padres se tenían claro que de todos esos clubes interesados en ti, la Peña era el primero de esa lista, ¿no?
Sí, tanto yo como mis padres, en cuanto vimos el tema de salir de casa para jugar, pues la Peña evidentemente es el mejor equipo de cantera de Europa, y la decisión fue fácil al venir aquí, y me quedé impresionado con la forma que tienen de trabajar y bueno, y estoy muy contento de estar aquí y de seguir creciendo junto a este club.
Ya sois tres, los que habéis debutado este año en ACB con la Peña, con el Fiat Juventud, Caben, Agustí Sanz y ahora tú. No es fácil eso, ¿eh?
Bueno, la verdad que también es un gran trabajo el que hace el equipo vinculado del Prat con nosotros, ¿no? Y tanto el equipo vinculado como todas las categorías inferiores por las que hemos pasado. Y bueno, y es de agradecer el trabajo que hacen con nosotros y estamos muy contentos.
¿Ahora qué? ¿A compaginar primer equipo con el Prat o cómo va a ir la cosa?
Sí, bueno, por el momento estoy entrando con el primer equipo y por el momento estoy haciendo primer equipo, pero en cualquier momento bajaré con mi equipo, que este año es el Prat, y bueno, y esperar oportunidades y a trabajar en donde sea, trabajar muchísimo.
Y por cierto, vaya fin de semana, le das la victoria al Prat con un 2-1 al final del partido, y luego el sábado y el domingo el debut en ACB.
Sí, bueno, la verdad, las cosas están saliendo bien pero sobre todo, aparte de lo individual, lo importante es que hemos ganado los dos partidos, tanto con el Prat como con el primer equipo, que necesitaba esta victoria para mejorar las sensaciones y bueno, y a seguir adelante.
Alberto, ¿te ves muchos años en Badalona?
Pues por ahora solo me veo aquí, la verdad. Estoy muy contento y no tengo otra cosa en la mente.
¿Vas a ir a Vitoria o no lo sabes?
No lo sé, ojalá.
A ver qué pasa, ¿no? La Mar Odom, el Caja Laboral, equipo de los grandes de la categoría, pero que este año lo está pasando bastante mal, ¿eh?
Sí, la verdad es que no están saliendo las cosas muy bien por allí y bueno, intentaremos aprovecharlo y que gane la Peña, que es lo que nos importa a nosotros.
Exacto, y ya en tu caso, ya sea con el Prat o con el Fiat Juventud, Que sigas por este camino, Alberto. Enhorabuena por el debut en la Liga Endesa, en la Liga CB, Y nada, a seguir en esa línea, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias. Yourself go. Why don't we just let it show? Tell me what you're waiting for. I...
8 minuts per les 9 de la nit, doncs un plaer i un privilegi, que Alberto Abalde, debutant a la CB La Lliga Endesa amb el Fiat Joventut, diumenge ho feia davant del Valladolid, un partit, una fita, un dia, una data que no oblidarà mai a la seva trajectòria, a la seva vida, doncs avui un plaer que hagi passat pel bàsquet al dia. I encara en clau verd i negre...
Albert Miralles batarà i cantarà, també parla del debut de Abalde.
Com tots els joves que debuten, no? El primer partit sol ser espectacular, no? És cert que nosaltres, doncs, bueno, tenim la cantera que tenim i tenim molta sort de tindre-la. L'Alberto ha entrenat molt bé durant tota la setmana i avui ha fet un gran partit, no? El que passa és que no li posem més pressió ara als propers partits perquè són molt més complicats, però jo el felicito, ja l'he felicitat personalment i públicament, perquè penso que tenim un gran jugador de futur.
Miralles, el jugador, assegura que la victòria contra el Valladolid té mèrit.
Després d'una setmana bastant dolenta d'entrenaments, perquè hem tingut moltes lesions i bueno, avui també teníem lesions, teníem el Sua i el Debo, que no han pogut jugar, i ha sigut una setmana complicada, no? La victòria pues, bastant bona per el que ha sigut aquesta setmana d'entrenaments i bueno, ara seguir treballant.
Salva Maldonado, a la roda de premsa posterior al partit, destacava la importància del bon paper dels veterans, com Miralles, que responia això.
Sí, és el que intentem sempre, a vegades ho fem millor, a vegades pitjor. Jo penso que bueno, per exemple, el Tarí, que ha estat impressionant, ha tirat molt bé, també venia d'un mal partit i avui s'ha jugat molt, molt bé. En Taf també amb la seva línia i bueno, jo també suposo amb la meva línia. I els joves, com sempre, pues, posant tota l'energia del món. Jo. No era un partit fàcil, la veritat és que semblava més... O sigui, semblava que teníem que guanyar només amb posant la samarreta i la veritat és que ells ho han intentat fins al final. Sí que és cert que la victòria ha sigut gran, però són jugadors professionals que venen aquí i es juguen el seu nom i bueno, ho han demostrat avui.
A la penya ara li toca visitar el Buesa Arena, jugar contra el Laboral Cucha de la Mar Odom. Miralles creu que l'equip arriba al millor moment.
Jo penso que sí, no? Sí que és cert que ells estan també en una fase de... d'intentar sortir d'aquest petit pou, no? A veure què fan avui a València. Estan fitxant jugadors, bueno, com el cas de la Marodom, que també s'està posant en forma. Nosaltres ja el tindrem més en forma contra nosaltres, però nosaltres hem de treballar molt bé aquesta setmana i anar allà sapiguent que seria una... Bueno, és un camp dificilíssim, però és un plus. Si guanyem diumenge, és un plus molt gran per la nostra segona volta.
I a tot això, el Barça prepara el proper partit d'Eurolliga dijous a 3:15, jugant al Palau contra el Fenerbahçe. I per cert, que demà dimecres direm qui s'emporta les dues entrades que estem regalant. I si voleu participar, haureu de fer un cop d'ull al Twitter del programa del Bàsquet al Dia. I mentrestant, ja sabeu que el Madrid segueix batent rècord, suma 21 victòries consecutives en Lliga. La darrera, ajustada, això sí, 87-76 davant del Iberostar Tenerife. Sergi Llull analitza la dinámica del darrer partit.
Tenerife muchos momentos ha sido mejor que nosotros, nos ha sacado de nuestro ritmo, no hemos estado bien en defensa, pero bueno, creo que en el último cuarto sí que hemos hecho las cosas bien y hemos conseguido ganar. Todos los partidos contra Tenerife son complicados, ¿no? Ahí en su campo nos cuesta muchísimo ganar, el año pasado ellos nos ganaron aquí, sabíamos que no iba a ser fácil y bueno, al final contentos por la victoria.
Un Lluís que també parla dels objectius del Madrid aquesta temporada.
Los objetivos están claros, ¿no? Ir partido a partido, intentar ganar el máximo de partidos posibles y llegar a esa Final Four y a la final de los playoffs de la Liga, intentar ganarlo. El equipo está con confianza, esperando también que se recuperen cuanto antes Draper y Carroll, ¿no? Que son importantes para nosotros y a seguir trabajando.
I per la seva banda, Sergio Rodríguez també valora aquest complicat partit contra el Tenerife i reconeix que els illencs van estar un dels equips que més complicat els ha posat les coses fins ara.
Ellos están jugando bien, un equipo con mucho talento, que mete bastante de fuera, y bueno, juegan con mucha confianza y todos los partidos que hemos jugado contra ellos nos ha costado.
El jugador blanc explica que ara s'han de concentrar en els partits que venen, tots ells complicats, començant per l'Eurolliga.
Ahora tenemos dos en Euroliga fuera, contra Galatasaray y Bayern, que van a ser pues bueno, muy importantes para conseguir esa clasificación y ese factor cancha. Y después Obradoiro, que siempre también es una cancha muy complicada.
Un Sergio Rodríguez que acaba dient que creu que el joc del Madrid segueix la bona línia.
Estamos jugando con confianza, sabemos que es largo todavía y todavía quedan los playoffs, pero bueno, creo que este camino que estamos haciendo es muy bueno para llegar al final lo mejor posible.
I Dani Díez coincideix amb Sergio Rodríguez i Llull en destacar la dificultat que els ha suposat el maig i diu que ara toca pensar en els propers partits.
Nos vienen partidos que son muy difíciles, nos toca viajar a Estambul, en Galicia, viajar a Galicia también. Y yo creo que van a ser partidos muy difíciles y yo creo que nos va a venir bien el haber ganado hoy para tener la moral alta para poder afrontar estos partidos.
I abans de tancar amb la CB hem de parlar d'un club, el València Bàsquet, que demà té un partit transcendental a l'Eurocup.
Belimir Perasovic, el tècnic del València, creu que el rival, el Khimki, és el millor equip de l'Eurocup ara mateix.
Ahora estamos en fase donde no hay vuelta atrás, que solo dos partidos y solo ganador sale adelante, ¿no? Jugamos con un equipo que es mejor equipo de Eurocup, porque es equipo que menos puntos recibe y más puntos anota detrás de Sassari, ¿no? Yo creo que solo estos datos hablan de capacidad de equipo contrario, ¿no? En la VTB también es un equipo dominador junto con Kazán y con CSKA. Y sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo.
Tot i ser un dels equips més potents, Perasovic confia en que el València s'emporti l'eliminatòria.
También nosotros creemos que tenemos suficientemente armas para poder competir con ellos y sacar la eliminatòria adelante. Evidentemente que no va a ser fácil por capacidad de equipo contrario, por empeño que ponen en esta competición y va a ser un partido difícil y una eliminatoria, espero, igualada y que caiga en nuestro lado.
Un Perasovic que ahir va renovar amb el València fins a finals de juny del 2015, la temporada vinent, i també amb una opció a una temporada més.
Es verdad que yo tengo una sensación de que hay una confianza por parte del club importante y esto me llevó a no dudar mucho para renovar contrato, ¿no? Le agradezco y nada más, pues yo, si yo no estoy contento y ellos no están contentos, no llegaríamos a acuerdo, ¿no? En este sentido, yo no tengo una presión como a veces vosotros queréis que tengo que ganar un título, no. Ellos quieren que sus objetivos, que el equipo sea competitivo, que trabaja mucho y que está en todas las competiciones dando una imagen importante, ¿no? Yo creo que esto te lleva a tener unos buenos resultados al final, ¿no? En este sentido, yo creo que estábamos muy de acuerdo desde el principio y no hemos tenido ningún problema.
Segons per les 9, anem a Andorra.
Viu el bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Els viatges del club més amics t'estan esperant. Del 10 al 18 de març, la Xina. Un recorregut per la tradició d'un imperi mil·lenari a Beijing i Xi'an fins Xangai, la metròpoli més futurista d'Extrem Orient. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El club més amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Doncs són 5, les jornades que ens queden abans d'acabar la lliga regular i a la Decor hi ha un equip al River Andorra desmarcat, en solitari, encapçalant la classificació amb 18 victòries, dues més que el segon classificat del València, més el bàsquet a Baraix, un Andorra que fa memòria, ja sap el que és jugar a l'ACB, ho va fer durant 4 temporades consecutives, de la 92-93 a la 95-96. I avui hem volgut saber com viu l'actual moment un dels jugadors històrics del bàsquet de l'Andorra. De fet, és el que té més ascensos. Dani Marín, bona nit.
Hola, bona nit.
Tota la vida jugant a l'Andorra?
Sí, tota la vida jugant i encara jugo. Més baix, però encara ens deixem veure pel pavelló.
Amb el sènior B, no?, de l'Andorra.
Sí, exacte, el sènior B encara.
El que té més ascensos, 4, 5, quants tens?
5 ascensos, perquè vaig començar quan, bueno, fa ja molts anys que vam començar, quan l'equip va baixar d'ACB, per problemes econòmics l'últim any, bueno, va baixar la LEP i després va desaparèixer i llavors el club va tornar a començar de l'última categoria del bàsquet, que llavors era la tercera catalana, i bueno, vam començar amb un grup d'amics i vam començar a pujar categories fins a la LEP Plata, vull dir, 5 ascensos, i bueno, la Plata ja em vaig retirar quan vam assolir l'ascens a l'Eport.
És a dir, que tens gran part de culpa, no?, que l'Andorra estigui ara mateix on està.
Bueno, una miqueta, formo una miqueta part de la història del club i hem contribuït, hem pogut una mica a fer créixer el club d'alguna manera.
I amb tants ascensos, vai, et perds aquest. Hauries d'haver fet alguna cosa i mantenir-te dins l'equip com fos.
Sí, hagués sigut ja la hòstia, no? Hagués pujat també al CB, però bueno, ja era ja complicat perquè feia molts anys que estava, ja jugava molts pocs minuts i també ho havia de compaginar una miqueta amb la meva feina professional i era bastant complicat. I bueno, tampoc m'imaginava jo que tant d'hora l'equip estaria l'any passat a punt de pujar i aquest any ja ho té quasi de tocar. O sigui, acabem de pujar a l'Eport i jo amb allò ja em veia satisfet.
Què haguessis pagat per formar part d'una plantilla com la d'aquesta temporada?
Doncs molt, la veritat, molt, perquè ara, si ja quan em vaig dir allò, la gent està molt volcada, ara aquí la gent a Andorra està super molt emocionada, molt ficada i amb molta il·lusió per veure un equip a la màxima categoria del bàsquet espanyol com va tenir fa molts anys, i aquí a Andorra és un país de bàsquet i la gent té molta il·lusió i ho viu molt.
Imagino que la temporada 95-96, la darrera d'aquelles quatre consecutives a la CB, es perd, després doncs, hi ha una odissea pel desert amb categories molt més inferiors, però en aquell moment potser pocs haguessin cregut que l'Andorra tornaria, no? O tornaria a estar a les portes, no?, de tornar a la màxima categoria.
No, està claríssim que llavors ningú no ens ho hagués imaginat ningú, perquè vam baixar l'última categoria del bàsquet amb problemes, amb un deute que tenia el club de l'època CB. Llavors el club, bueno, el van agafar altres persones, que, bueno, els jugadors van agafar les regnes del club i a poc a poc, bueno, es van aixugar el deute, es van vendre el cànon de la CB de llavors per recuperar els diners que s'havien invertit i, bueno, va ser començar de zero, construir una casa de zero, ficant totes les totxanes i bueno, a poc a poc s'ha anat construint amb uns de manera ferma i jo crec que s'han fet les coses bé i tornem a estar on estàvem, bueno, a punt d'estar on estàvem abans. Llavors jo crec que és un mèrit, hem sigut una mica la de Fènix del bàsquet, vull dir, de l'última categoria tornar en pocs anys, en relativament pocs anys a tornar a estar a punt, pues, jo crec que té molt de mèrit.
Dani, l'ascens és un fet?
Un fet no, però ho tenim molt a prop, vull dir, jo fins que, com bé diu el Joan, que estan fent, l'equip està jugant partit a partit i està fent un discurs, bueno, bastant pragmàtic, però home, ho tenen molt bé, la veritat. Si no ho fan el ximple, jo crec que ho tenen a tocar. Jo crec que una plantilla molt competitiva, que en 5 partits i n'han de guanyar 3. I això suposant que el Palència no perdi. O sigui, jo crec que està mig fet. Passa que encara, fins que no podem matar, encara, fins que no estigui fet, però bueno, que està molt bé, està molt, molt bé.
Ens deia divendres passat Marc Blanc aquí al Bàsquet al Dia, no? Ens deia que és tanta l'emoció continguda en aquests moments que ja ha sigut tan a prop que potser les jornades no passen, no? És com... triguen a arribar el dia.
Sí, sí, exacte. El que volem tots és que passin els dies i juguen els partits i això sí, un fet. Però bueno, si es fan les coses com s'han fet aquesta temporada, jo crec que no hi veig el problema. L'any passat ja hi va haver vam estar a punt, sí, sí, un equip molt menys competitiu, però amb unes ganes brutals van estar a punt de pujar tant a l'últim partit regular com al play-off. Per lesions amb el play-off van tenir problemes i aquest any, doncs, bueno, la plantilla és molt més completa i amb molta més qualitat i s'està demostrant. Llavors jo crec que això serà un fet, si no és d'aquí 2 setmanes, 3 o 4, però està quasi bé fet.
I com t'imagines la propera temporada?
Bueno, jo me la imagino a CB, el que passa que és complicat perquè, bueno, com ja saps, doncs, els cànons i que requereix aquesta lliga, crec que estan una mica sobredimensionats pel context actual, el context econòmic que hi ha actualment a Espanya, i jo espero que trobin els diners. El que passa és que serà complicat, però bueno, jo veig el país bastant bolcat amb tot, però bueno, s'han de buscar molts calés, i hi ha exemples d'equips que han pujat. De fet, els últims equips que han pujat no han pogut assolir l'ascens a la màxima categoria per tema econòmic. Jo espero que aquí a Andorra es busqui alguna fórmula, i jo hi confio bastant. Que l'any que ve estiguin a la CB.
Jo crec que serà així, eh? Jo crec que l'ascens esportiu anirà acompanyat de l'administratiu, i almenys sempre s'ha dit Andorra, no? Que per això no hi hauria cap problema.
Sí, aquí a Andorra sempre... Ja no dic només amb la CB. Hi ha hagut temporades que hem pogut tenir un equip, l'equip amb una categoria superior, i aquí sempre s'ha dit que si no Deportiva no s'ha guanyat, no s'ha volgut la plaça. I s'han fet les coses ben fetes. Jo crec que aquest any pues ja s'ha fet una plantilla molt més competitiva, molt més econòmicament més potent, i s'han aconseguit molts patrocinadors. La massa social del club ha crescut molt. Entenc que el govern s'hauria d'implicar molt més l'any que ve, perquè, bueno, vulguis o no, és un equip d'un país. Això estem parlant d'un país que competirà en una lliga i que donarà publicitat. I, bueno, jo espero que sí, el que passa que és complicat.
Bueno, ja et dic una cosa, ja li agradaria al Valladolid aquest any tenir la plantilla que té el River Andorra Morabanc, eh?
Sí, no, això està clar. Vull dir, jo ara mateix...
És a dir, el tros de plantilla que teniu és espectacular.
Sí, per aquesta lliga hi ha un equipàs, hi ha jugadors supercontrastats i bueno, també això és difícil, no?, que jugadors així d'aquest nivell, d'aquestes qualitats, pues s'hagin ficat aquí a disposició del club i del Joan per remar tots cap a la mateixa direcció. I jo crec que tenen una plantilla, perquè els conec bastant, super competitiva, però a part són tots super bona gent i no hi ha egos ni un més que l'altre. Vull dir, quan un no està bé, surt l'altre, i això també té molt de mèrit.
Doncs, mica en mica, jornada s'apropa, eh? El moment d'explicar i el moment de celebrar l'ascens del River Andorra Morabanc a la Lliga Endesa, a la Lliga CB, crec que més o menys uns 18 anys després, que es diu ràpid. Dani Marín, històric jugador de l'Andorra, gràcies per passar avui pel Bàsquet al Dia, per recordar amb nosaltres, doncs, aquesta trajectòria llarga, però per fi sembla que tornarà l'Andorra a l'elit del bàsquet nacional. I escolta, quan sigui ja un fet i una realitat, et tornem a trucar, eh?
Perfecte, aquí estaré i us atendré amb molt de gust, i ja ens ho podem celebrar una miqueta entre tots.
Una abraçada.
Molt bé, gràcies, una abraçada, adeu.
I canviem de registre, eh? De celebracions passem a parlar de conflicte, el que s'està vivint a Ucraïna. Perquè avui al Bàsquet al Dia no volem donar l'esquena al conflicte internacional que s'està vivint a Ucraïna, un país on la seva gent s'ha llançat al carrer per protestar contra el seu president, o ja expresident, Víctor Yanukovych, i contra els russos, degut al conflicte que està vivint el país, al bàsquet i la lliga local, que no està o no és aliena a tot el que està succeint, doncs està prenent decisions al respecte. Ens escolta un home de bàsquet, preparador físic, que la temporada passada va formar part de l'staff tècnic de Josep Maria Berrocal al Donetsk. Van arribar a finals del mes d'octubre i tancaven una etapa el 20 de gener del passat 2013. Cucó Rodríguez, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, después de los meses que estuviste en Ucrania, ¿te sorprende lo que está pasando ahora ahí?
Bueno, sorprende sí, y por otro lado no te voy a decir que me esperaba lo que está pasando, pero bueno, sí que es un país que en el poco tiempo que yo pude vivir allí, pues bueno, lo que sí pude observar es que la corrupción está a lo que es nivel social, no es solo un nivel político.
Porque
bueno, es una situación, la verdad, que bastante complicada. Tú puedes ver que, pues bueno, en la sociedad, pues o eres rico o eres extremadamente pobre. Bueno, es complicado ver aquello, es muy difícil.
Verás imágenes, fotografías que te sorprenderán de una forma mayúscula. Tú mismo colgaste en Twitter una foto, tenías, creo que en tus espaldas, un edificio que ahora mismo, si no existe, está quemado prácticamente.
Sí, salió en las, bueno, lo vi en las noticias que el edificio justo donde yo estoy, la Plaza de Independencia, al lado de un tanque, ¿no? Ellos estaban allí, pues bueno, un poco como exhibiendo su armamento. Mm,
su fortaleza militar.
Estaba, sí, exacto, y justo estaba lo que era el Parlamento, un edificio que bueno, las noticias no han parado de salir, que bueno, pues que estaba totalmente destruido, incluso había ventanas con manchas de humo, de haber estado incluso aquello quemado y tal, y bueno, choca, la verdad, choca, porque tampoco hace tanto tiempo que estuve allí y sorprende, la verdad.
Y viviendo ahí, se hace evidente el conflicto entre ucranianos y rusos, o entre Ucrania y Rusia, en este caso.
Evidente, a ver, nosotros estamos en una zona que es prorrusa, ¿no? Toda la zona del sur de Ucrania, pues donde se encuentra Donetsk, Mariupol, que es donde está el otro equipo poderoso de la liga ucraniana, Odessa. Bueno, todas estas zonas pues sí que son más prorrusas y quizá más el centro y norte del país son más europeístas, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, hombre, nosotros lo que allí vimos y yo pude pues comprobar con el ayudante ucraniano que nosotros teníamos, que era de Odessa, que él, por ejemplo, en su caso, alguna vez nos había comentado que él no entendía, no respetaba, por ejemplo, el himno que siempre sonaba antes de la presentación de los partidos, ni lo consideraba suyo, puesto que él se consideraba ruso, ¿no? Y él nunca se había sentido ucraniano. Bueno, a ver, son maneras de pensar que yo ni entro ni salgo, no opino, pero bueno, os comento algo que él compartía, ¿no? O que él decía. Y bueno, y luego sobre todo también estaba muy enterado, pues, porque él un poco lo comparaba con la situación política, a lo mejor que pueda haber con Cataluña y España, ¿no? Él más o menos siempre hacía el mismo símil y bueno, la verdad que a otros compañeros que estábamos allí, yo con Uri Payés y con José María, pues bueno, él siempre les preguntaba, ¿no? Acerca de, bueno, estaba muy interesado en saber todo acerca de Cataluña y con España y demás, bueno. En fin, cosas que oye, que son muy respetables, pero bueno, que ya te da un poco a entender cómo hay una parte de la sociedad ucraniana que siente y vive el conflicto este ahora mismo, ¿no?
Una inestabilidad política que también afecta, ¿no?, la liga de baloncesto en este caso.
Sí, ahora mismo, pues bueno, creo que prácticamente, sobre todo los equipos del sur de Ucrania, pues no están jugando o están jugando, la verdad, que cuando pueden. Luego los equipos, pues bueno, se están deshaciendo de jugadores importantes. Concretamente Donetsk se ha deshecho de dos jugadores importantes y creo que no será el último. Pues el Azomás, que el año pasado pues también estaba en competición europea jugando la Eurocup con nosotros, pues ha desprendido de dos de sus mejores jugadores. Uno de ellos estuvo jugando en Breogán aquí hace ya un tiempo con Paco García, Daniel Kicker. Bueno, pues los americanos lo ven, ¿no? Y deben de ver si desde aquí se ve tensión o se puede percibir tensión. Me imagino que allí mucho más. Y la situación no debe ser fácil. Entonces, bueno, cuando ven que cómo está el país y que la liga está parada, creo que son los equipos que están jugando ahora mismo competición europea, como Budi Belnik y el Kimmich, y aún así se han tenido que ir a jugar fuera del país.
Sí.
Esta jornada, pues están como están, pues yo lo entiendo también, ¿eh? Muchos de ellos también van con sus familias, niños pequeños, no es fácil.
¿Guardas buen recuerdo de esa etapa?
Bueno, malo no lo recuerdo, yo considero que son experiencias que a uno le toca vivir, evidentemente, pues hombre, vienes yo concretamente 2 años muy bonitos en Menorca, a pesar del primero de no haber conseguido la permanencia, pero estuve muy a gusto trabajando, y luego del segundo de conseguir el ascenso, ¿no?, que no fue materializado. Bueno, a ver, son experiencias, situaciones que no me arrepentí de vivirlas, y que bueno, de todo tienes que quedarte con algo positivo, y yo siempre lo hago, no para nada. De hecho, realmente me duele la situación en Ucrania. Sí puedo estar descontento con algún trato en concreto de uno de los directivos que tuvimos allí, ¿no? Y que concretamente yo sí sufrí un acoso a nivel particular conmigo, pero bueno, no le guardo rencor, ni mucho menos.
Pero bueno, que la situación tampoco daba a entender que acabaría como ha acabado, ¿no? Con lo que se está viviendo ahora, ¿no?
Estallando a nivel político, no. Hombre, te puedes imaginar que que hay, no te puedes explicar a lo mejor cómo el pueblo vive sumido a lo mejor en una pobreza tal, ¿no? Uh-huh. A mí me sorprendía mucho ver por la calle ir a comprar, ¿no? Temperaturas de menos 15, menos 20 grados y la gente pidiendo por la calle casi sin ropa. Veías mucha pobreza y a veces decías, joder, esta gente el día que se levante y proteste, ¿no? Porque bueno, pues porque ya te digo, es que es, el contraste es muy grande, muy ricos y absoluta pobreza de no tener nada. Contarlo es duro, pero vivirlo te puedo asegurar que es mucho más duro todavía.
Bueno, pues a ver si vuelve a no tiene la normalidad, ¿no? Pero, no sé, una relativa, ¿no? Normalidad, porque, no sé, el camino que lleva es bastante, bastante feo.
Sí, pinta feo.
Sí. Cuco, gracias por atendernos, por tu testimonio, y nada, un fuerte abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Que vaya muy bien.
Un saludo, hasta luego.
2 minuts passen de un quart de 10. Una pausa i anem amb la tertúlia.
Ara i aquí... Viu amb Ràdio Estel, bàsquet al dia.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80. Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo.
Dotze minuts per tancar el bàsquet al dia d'avui dimarts per 9:45 de la nit amb la tertúlia dels penyistes, amb Meritxell Sanz dels Penyadictes de Badalona. Hola, Meri.
Hola, bona tarda.
Bona nit. I amb Marc Segura dels Sant Culer. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui hem d'excusar a l'Ernest Centelles de la penya sector nord de Manresa, que no ha pogut estar amb nosaltres. De fet, us volia començar preguntant per la Bruixa d'Or Manresa. Creieu que salvarà la categoria, que patirà molt per aconseguir-ho aquesta temporada o què?
Home, jo crec que...
Digues, Marc.
Parla tu, que comences avui.
Jo crec que es poden salvar, no... sobretot si tenen un jugador que és molt determinant per una quinta de part. Va ser la Lliga com era el Monroe, jo crec que segurament se salvaran. Partint de la base que segurament només va ser un equip de Valladolid, jo crec que ho tenen prou bé per salvar-se.
Tu creus que només baixarà un equip aquest any? És a dir, que només un equip de cor pujarà a CB o a la Lliga Andorra?
No, jo crec que només pujarà a Andorra.
Uh-huh. I tu, Meri, com ho veus, això?
Bueno, ha estat tota la Lliga una mica complicada, perquè estem tots molt igualats. Perquè el sisè, que és el Caixa de Gossa, ja estan com bastant destacats, que són 3, 4, 5, 8, i el Madrid, i aquesta l'òrbita. Estem, per tot el més, del 7 fins a la posició número 14 i 15, diria Estudiantes, Murcia i Bruixa d'Or. Estem tots molt igualats. Clar, els que estem a dalt, millor, però jo crec que es poden salvar... Tot és guanyar els partits a casa i a fora guanyar els màxims possibles. Mm. Tot és tenir sort, però jo crec que tenen possibilitats de salvar-se.
Doncs imagina't, aquest diumenge Bruixa d'Or Manresa fou en la brada, quin partidet.
Clar, és un partit decisiu també. Els averaixos en aquests llocs pues, es noten. Mm. I són els que a la fi del cap, quan hi hagi triples empats, dobles empats i tot això... Pues els punts a favor i en contra i guanyar balaixos així pues serà molt positiu. Mm-hmm. Nosaltres en tenim un el diumenge a 12:45 contra el Laboral Cuixa, que estem 8 i 9, i clar, un dels dos ja destacarà una mica més cap amunt. tot és possible. Tenim una renda de 7 punts a favor, però clar, jugar al camp del Laboral Cucha pues, tampoc és fàcil.
I del Barça, què em dius, Marc? Esteu en un bon moment, eh?
El Barça, sí, no, bé, vull dir, portem una línia bona, la victòria amb Unicaja. Jo no vaig veure perquè estava a Lleida amb la Copa d'Hoquei, però vull dir, pel que he llegit, doncs, està millorant un dels aspectes que normalment li costa, que és el rebot defensiu, que més d'una vegada ens ha costat algun partit com moltes vegades amb el Madrid. Jugadors que han de portar com l'Oleson, doncs, que havien de donar un pas, sobretot en el joc ofensiu, com l'Oleson i el Marc Barbastapé. I ara, doncs, dijous un partit d'Euroliga que, malgrat que la trajectòria de l'equip a l'Euroliga és molt bona, és important ser un bon paper amb el Fenerbahçe perquè és una bona forma de marcar territori de cara a play-off i possibles per anar a fos de dir que CSK, Madrid, Olympiacos, ens haurem de jugar, vegin que el Barça està allà i que és realment un candidat per guanyar la Final Four.
Home, ho té pràcticament fet pels quarts de final. Potser que encara queda alguna altra victòria per assegurar la primera plaça i el factor pista a favor, però el Barça segur que estarà als quarts de final.
No, evidentment que el Barça segur que estarà als quarts de final, però convé que en aquests partits el Barça no es relaxi i marqui territori.
Meri, què et sembla que està fent el Barça? Ha anat de menys a més.
Bueno, són equips d'una altra òrbita, no? Són dos equips, tres equips, se'ls lesiona algú, no tenen problemes. Nosaltres aquesta setmana hem tingut de fer debutar l'Alberto Valde, i és la nostra filosofia i és el que hi ha, diguéssim.
Sí, però molt
d'orgull. Treure un part per allò tres cada any.
I amb molt d'orgull, Meri, eh?
Sí, sí, bueno, nosaltres estem encantats. Home. Perquè moure el Prat, el CB Prat, i la veritat és que els vas pujar i clar, vius amb ells tot això i vulguis o no, pues, sempre ajuda a tenir pues, el Kiska i el Sabaner, el Xurna, que ens han donat una jornada molt bona, però clar, veure tot el planter jove pues, ens omple l'orgull, per almenys els que som verds i negres estem superencantats.
Home, ja els agradaria...
Sempre ens ve vindre un gran, però bueno.
Ja els agradaria a molts equips de la categoria veure debutar en una temporada tres joves, com és ha estat el cas de moment, del Fiat Joventut aquest any, amb l'Agustí Sanz, l'Alberto Abalde, el Caben, exacte, els tres que han debutat aquest any,
sí. Escolta,
el que teniu allà val molts calés, eh? Tanta gent jove amb tant de futur.
Bueno, sí, però bueno, nosaltres desitgem que es quedi molts anys amb nosaltres i, bueno, seguir millorant i per millorar i aprendre sempre és millor un equip com la Penya o el Manresa, que no pas un gran que per estar fent minuts a la banqueta, pues, no creixes com a jugador. Bueno, sí, podem tenir diners, però bueno, és el que hi ha.
Tu, Marc,
és el que tenim el dia a dia.
Com veus això, Marc, tu?
Jo, aviam, en part, crec que el Barça hi ha molts partits on hauria d'haver una més minuts de Feonja o Todorovic. L'Abrim és funcionant tant perquè el Pasqual ja l'està utilitzant bastant, però certament hi ha molts partits on els dos jugadors haurien de jugar i realment quan els hem deixat, com per exemple diumenge passat en el camp del l'Iberostar Tenerife, ho van demostrar perfectament, que per al Todorovic a la final de la temporada passada va ser capaç d'anul·lar tot un Felipe Reyes. Qual hauria de ser més atrevit, perquè durant la temporada té molts partits per fer-ho, sobretot aquests jugadors. Una altra cosa, i l'any que ve, depèn de com, si alguns jugadors del Fili al Retor van donant el pas, jugadors com el Marc García o el Hackenson els hauria de donar entrant. Crec que Pasqual s'hauria més atrevit. No diguem dijous, però en molts partits de CBE que estan encarrilats s'hauria d'atrevir també donar descans als jugadors importants que han de donar 100% en altres moments. Jo crec que Pasqual s'hauria d'atrevir més. I prendre un altre, per exemple, entrenadors com el Maldonado, que no té cap problema en fer-ho i la prova està que quan juguen els joves de la penya rendeixen. M'he parlat amb el Caja Laboral, me'n recordo que va debutar el Vinex i es va lluir.
Sí.
És tenir atreviment i Pasqual ho hauria de fer.
Doncs si qui té aquest atreviment és el Maldonado amb el que està fent aquesta temporada amb els joves, que vaja, està fent la penya mera un tros de temporada, eh?
sí, bueno, la veritat és que sí, que estem, bueno, encantats i, bueno, les lesions també ens estan ajudant. Ara hem tingut aquest diumenge el Josep i el Suárez, i vull dir, no, ara comencen les lesions musculars i totes aquestes coses, però, bueno, de moment ens, pues, estem bastant bé amb lesions, i perquè nosaltres, si es lesiona un, sí que no tenim calés per fer substituir-lo, és a dir, que tindrà que pujar algú de la cantera o fer jugar. Bueno, tenim un quart pivot, però que aquest any és el Suárez, que va tenir minuts, però, bueno, Suárez, Llobet, no ens podem... El rendiment que està donant el Sabaner és bastant increïble, sembla que estem una tercera joventut, i, bueno, i el Kirsten igual. I el que està creixent també bastant és el nostre base, el... Ai, ara no em surt el nom, m'he quedat bloquejada.
El Vives?
El... No, el...
Cotsran?
El Cotsran, sí. Està, pues, els minuts que li dona el Salva Maldonado els està agafant en confiança, i, bueno, el Guillem és un pedazo jugador, està millorant molt, però jo crec que els equips, com la publicitat que li donen per anar al Barça i al Madrid, pues això, vulguis o no, encara que ell té el cap molt ben assentat, pues vulguis o no, pues, ja té més pressió, no?
Em queda un minut. Us volia preguntar, el Valladolid ve de guanyar, o de jugar, millor dir, contra el Fiat Joventut, ara jugarà contra el Barça. Què us sembla el que està fent el Valladolid aquesta temporada? Marc?
Jo crec que el Valladolid, a més, un equip que va entrar a la seta i així va fer un equip de rebot, i el que hauria de fer, fan el que poden, el que haurien de fer és, allò, com diuen en castellà, Borrón y Cuenta Nueva, baixar i tirar les joves i construir un equip però que realment pugui ser sostenible i sanejat, que és el mal que és per la història que tenen.
Sí, sí. I Meri, tu què n'opines? 30 segons, que em queda poc.
Jo crec que el Valladolid, bueno, és un equip històric de la CB, jo he estat aquell pavelló, jo he viscut una Copa del Rei amb semifinals contra el València. Em faria molta llàstima que desapareixés, i més d'aquesta manera, però és que tota la CB o canvia molt, canvia tot, o la veritat és que a poc a poc anirem a desapareixent tots i quedaran els dos grans i quatre més, però que quan se'ls enfondin les caixes i els bancs també baixaran. Mira el que li passa al Cucha, la bola Cucha,
sí,
que...
Sí.
I no els han donat financiació i es nota.
Doncs veurem què passa amb el Valladolid, amb el que resta de temporada i sobretot de cara a les properes. Marc Segura del Sant Culer i Meri Sanz, els penyadictes de Badalona. Un plaer, un dimarts més, comptar amb vosaltres aquí al Bàsquet al Dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, Marc. Adéu, Meri.
Adéu. Adéu, moltes... Bona nit. Adéu.
I nosaltres també diem adeu fins demà. Demà dimecres tornem amb més Bàsquet al Dia, com sempre, a partir de 8:45 de la nit, amb Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció. Demà tornem, demà més bàsquet. Vagi bé, bona nit.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.